Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge Pablo Llarena diu que no té competència per decidir sobre l'apropament dels presos independentistes a centres catalans. El magistrat del Suprem ha contradit avui així el ministre Fernando Grande Marlaska, que veu bé l'apropament, però que creu que ha de ser el mateix jutge qui ho permeti, pel fet de tractar-se de mesures cautelars i no pas de condemna amb sentència. Canviem de qüestió. A Cornellà de Llobregat, un home s'ha llançat per la finestra des d'un desè pis quan la comitiva judicial estava a punt d'executar una ordre de desnonament. Els fets han tingut lloc al barri de Sant Ildefons, al carrer Camèlies, número 7. La comitiva s'ha personat al matí a l'immoble per dur a terme el desnonament i, en veure que ningú no obria la porta, ha demanat la presència dels Mossos. Aleshores, ha estat quan l'home ha demanat que esperessin un moment i s'ha llançat. La Generalitat reobrirà 5 delegacions a l'exterior. Ho ha explicat avui el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, que ha comentat que això passarà en les properes setmanes a 5 països, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Suïssa i els Estats Units. Delegacions tancades en aplicació de l'article 155. Maragall ha fet aquest anunci des de Brussel·les, on també ha dit que s'han de revertir tots els efectes, precisament, del 155. I un altre canvi en l'estructura del govern català és la renúncia de Ferran López, que ha dimitit com a cap dels Mossos. Havia estat nomenat durant el 155. El conseller Miquel Buch ha acceptat la renúncia. I destaquem, finalment, que la Biblioteca de Catalunya acull avui la conferència Pau Eduard, fotògraf del modernisme, de la reputació a l'oblit. Serà el 6:15 de la tarda.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel us reserva per als dissabtes a les 8 del vespre un temps de diàleg. Mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Amb Ignasi Miranda.
Us esperem els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Com diu l'escriptor Paulo Coelho, el fracàs és part de la vida. Si no fracasses, no aprens. I si no aprens, no canvies. Iniciem, doncs, el programa. Avui parlarem de tot el que no sabem sobre l'insomni, de les geopaties, les pantalles de televisió, els mòbils, l'estrès físic, emocional i mental. Ho parlarem amb la coach del programa Núria Roura. Sigues la teva millor versió. La part emocional de tenir o no tenir gana. De fet, l'emoció hi té un rol molt poderós. Per això és vital tenir-la en compte quan vols canviar hàbits i com vols avançar. No? En parlarem amb el cuiner terapèutic Alf Mota, a Cuina des de l'Essència. Escoltem el nostre cos, coneixem el nostre cicle menstrual com a font d'empoderament avui, amb la instructora de ioga i coach en autoestima corporal, Maite Issa, a la secció d'empoderament femení. Stop Bullying. Avui parlem del ciberassetjament amb Joan Martínez. Ell és director de l'Associació Espanyola per l'Assetjament Escolar a Catalunya. La banca, el poder del diner. Hem d'anar creant una economia més humana perquè no perpetuï aquest model actual. Avui en parlem a la secció d'Economia Conscient amb l'escriptor, conferenciant i formador en valors, Joan Antoni Melé. No fem un malversament de les energies. Com podem abrigar a casa nostra la temperatura, el confort, les energies renovables? Avui a Bioconstrucció amb l'arquitecta Sílvia Ferrer Dalmau. Una alimentació sana o el pilar vital davant d'una enfermedad com el càncer. Ens en parlarà el doctor Camilo Botero, a Medicina Antroposòfica. I segons Antonio Jorge Larruy, investigador del coneixement, professor del màster en desenvolupament personal i lideratge de la Universitat de Barcelona, tot el que no s'impliqui a la nostra vida quotidiana està lluny de l'evolució del ser. Sí, avui, a la secció d'Evolució i Consciència, si el sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. La teva millor versió, amb Núria Roura.
La darrera setmana vàrem parlar de la gana real i la gana emocional. Avui la nostra companya del programa, Núria Roura. Què tal, com estàs?
Superbé.
Ens parlaràs de la veritat sobre els trastorns d'alimentació, no?
Sí.
Què hi ha al darrere?
Tenia ganes de parlar d'aquest tema perquè volia fer com una crida, no?, de poder-se tractar. Ja sabeu que a mi m'agrada trencar una mica amb els paradigmes actuals, que per mi estan obsolets en moltes coses, i llavors m'agradaria poder dir que s'han de veure aquests trastorns d'alimentació des d'una altra manera, des de que en realitat la persona que està tenint un trastorn de la conducta alimentària, en realitat el que està tenint és una set, una gana, un espiritual i emocional, que s'ha de tractar aquesta persona no des d'una etiqueta té aquest trastorn d'alimentació i aquest és aquest protocol general per a totes les persones, sinó s'ha de veure a l'individu, al ser, en la seva totalitat, com a únic i diferent, i saber veure, escoltar-lo i saber entendre i ajudar-lo des de què és el que realment està dient o mostrant o significant amb aquell trastorn.
No?
Què hi ha de veritat aquell darrere? Però deixant ja tots els protocols i deixant ja tot el que s'ha escrit sobre
judicis,
això,
no?
I tots els prejudicis, no? I dir què és el que li passa a aquesta persona, deixem que parli.
Perquè realment ho està demanant a crits.
Sí, i moltes vegades el que passa, jo que vaig patir trastorns d'alimentació, el que passa és que un cop ja t'han ficat l'etiqueta, ja no hi ha ningú que t'escolti. Ja és igual, tu pots anar al metge i dir que no tens les regles de fa no sé quants anys i et dirà que això és pel trastorn d'alimentació. Tu li diràs a algú que et passa no sé què i tot és degut a allò, i ja no t'escolten. I crec que aquestes persones que pateixen aquest trastorn en un moment necessiten molt, molt, molt d'amor, que moltes vegades no se'ls dona, perquè la gent de l'entorn perd la paciència, perquè els metges et tracten d'una manera freda des d'un protocol moltes vegades, i no s'escolta de veritat a la persona. A mi el millor que em va poder passar va ser trobar a una psicòloga en el seu moment i que em digués, Núria, oblida't de les etiquetes que t'han posat, tu no és que tinguis, perquè a mi m'han diagnosticat trastorns d'alimentació, claustrofòbia, agorofòbia, trastorn obsessiu compulsiu i no sé què més, no? I ella em va dir, oblida't de totes aquestes etiquetes, tu ets única, ets una persona amb una motxilla, amb certes coses, i anirem a tu a treballar això, no? I és el millor que em va poder passar. I el que em diuen moltes persones que les ajudo desinteressadament amb trastorns d'alimentació, que em diuen, moltes gràcies per escoltar-me com a persona molt més enllà de l'etiqueta d'anorèxica, per exemple, no? I crec que això és tan, tan, tan important que volia aprofitar aquest espai per poder-ho dir.
Perquè se sentin acompanyades, sí. Perquè tots tenim alguna cosa a fer, perquè entre tots el que diem sempre, no? Podríem dir que s'ha d'anar molt en compte, no?, amb el tema dels centres, no? Aquests centres que a vegades, quan tenim un familiar que té un trastorn d'alimentació, sembla que el millor lloc ha de ser un centre i que ens hem d'escoltar el que diuen i no hem d'oblidar-nos d'escoltar la persona, no? Aquest ser estimat que ens està dient alguna cosa a nosaltres, no li està dient en el centre, precisament, no? Què està passant aquí al darrere?
Exacte. Podries dir moltes coses a aquests centres i també has de saber com ho dius, no? I caldria com molt espai i temps per poder-ho dir bé, i a vegades amb la ràdio es va com molt ràpid, no? Però sobretot abans d'ingressar una persona en aquests centres, jo diria, abans proveu altres maneres, proveu de portar-la en algun terapeuta, en algun professional que no sigui un especialista en trastorns d'alimentació, per dir-ho d'alguna manera, de manera un trastorn, un professional que ho vegi com tots els que estan en aquests centres i pugui veure a la persona molt més enllà. I sobretot, alguna cosa que jo aplico molt a la meva feina, que és, en comptes de focalitzar-te en el problema que té aquesta persona o en el que està mostrant en negatiu, per què no ens dediquem entre tots a ajudar-la, aquesta persona, a portar coses positives a la seva vida, a portar-li amor, que és el que li està faltant? Llavors, és com fer psicologia positiva, en comptes d'abordar-ho des d'aquesta persona té aquesta problemàtica, és el que té el problema de la família
i veient-lo com un blanc fàcil, podríem
exacte,
dir.
Exacte, i se'l tracta com a tal, l'aïllem de la família, el tanquem en un centre, ens pensem que allà ja el curaran, i jo diria que ningú, i si no, doncs estaré encantada que ho diguin, alguna persona que s'hagi curat d'un trastorn d'alimentació simplement pel fet d'haver estat en un centre d'aquests. Si hi ha algú, estaré encantada de conèixer-lo i compartir...
Obrim el micròfon?
Sí, sí, sí. M'encantaria, perquè m'agradaria moltíssim, però crec que realment no hi ha ningú. Necessites fer com un treball emocional, espiritual, d'autoconeixement, d'indagar la teva espiritualitat. Vaig conèixer una noia que ho parlava molt, no?, de la set espiritual que hi ha darrere dels trastorns d'alimentació. I a mesura que tu et vas connectant amb aquesta part espiritual i vas aportant coses positives, tot l'altre es va posar en el seu lloc sense que tu pensis, haig de solucionar el meu trastorn d'alimentació.
Avui, Núria, direm a la teva web, perquè molts oients que ens estan escoltant se'ls està despertant. M'encanta, estic encantadíssima de que estiguis aquí amb tot l'equip del Viure des de l'Essència, perquè realment ens sentim molt afortunats de poder-te posar el micròfon al davant i poder-ho fer extensiu. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I recordem la teva web als nostres oients.
Sí, nuriaroure.com.
Doncs aquí queda anotat i ens veiem la propera setmana amb moltíssimes coses més.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Núria.
Adéu.
Viure des de l'essència. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure, com estàs?
Hola, Glòria, com estàs?
Hi ha gana o no hi ha gana avui?
Molta gana.
Molta gana.
Molta gana d'estar aquí amb tu, estar amb vosaltres i de fer aquesta tasca que estem fent, de comunicar,
sí,
de transmetre coses interessants, no?, pel nostre dia a dia, per millorar la nostra qualitat de vida.
Tenim els oients del Viure molt contents. Avui parlem de la part emocional, el tenir o no tenir gana, què hi ha al darrere, no?, d'aquesta gana que a vegades no sabem gestionar.
Sí, i a part no parlarem tant de l'abordatge nutricional de l'alimentació, parlarem més de l'abordatge emocional, no? Perquè les nostres necessitats no són solament físiques, no? Perquè si no, amb això tu menjaries un plat com una mica d'arròs integral, una mica de cigrons, no?, verduretes de diversos tipus, una mica de fruita seca, i amb això ja estaries bé, no? Ja estaries ben nutrit, ja estaries amb la panxa plena, no necessitaries res més. Però en realitat nosaltres desitgem, tenim un desig, no?, que no, de que aquests aliments que nosaltres sabem conscientment que no són tan saludables, però el teu cos te demana, no? Uh-huh. Una pizza, uns canelons, no? Una pastissa de xocolata, les patates fregides, no? Cadascun té els seus aliments així com que no, que tira d'allà, encara que allò saps que no t'està ajudant a estar millor amb tu mateix i que no t'està nutrint realment, no? Què passa? Que és que tenim una relació afectiva amb el menjar, no? Uh-huh. El menjar ens transporta, et transporta la teva infància, et fa sentir d'una manera o d'una altra, no? Uh-huh. Aquests canelons de la iaia, quan els menges, doncs com que estàs tornant a ser la Glòria Petita, uh-huh. no? Com que estava allà protegida, que sentia segura, no? Llavors, quan els menges, a vegades no en som tan conscients, però t'està transportant allà, no? Hi ha persones quan estan estressades, quan estan nervioses, que mengen més dolços, altres que van tirant més d'aliments salats, no? Com pot ser les patates fregides i tots aquests snacks. I llavors, què estem fent? Estem alimentant la nostra part emocional amb aliments físics. La nostra part emocional l'hauríem d'alimentar d'altra manera, amb música, amb passejos.
Estem entrant ingredients, eh?
Sí, sí, amb els passejos, no? Perquè la teva gana emocional, a vegades el que tu necessites és relaxar-te, escoltar una música que et dona plaer, que et fa relaxar, anar a fer un passeig, una lectura que t'inspira.
Estem parlant, no? d'alimentar l'ànima?
Sí, d'alimentar l'ànima, no? De no omplir aquests buits emocionals amb menjar. Amb menjar físic, però sin donar-los el que t'estan demanant realment, no? Però el que passa és que la teva ment és més fàcil menjar una xocolata com que dir, no, pues ara em relaxo una mica, medito, escolto música, em faig un passeig i estic a gust. No?
I que bé que em sento després.
Sí, sí, sí.
Que no passi, obro el rebost i començo a agafar
després,
el primer que trobo.
Després ve la culpabilitat, no? Et sents malament, digereixes malament, i això és com un peix que es mossega la cua, uh-huh. que per alguna banda has de trencar. No, per entrar com una dinàmica més positiva, més bé amb tu mateix.
I per això anem a aquells petits consells, que són petitons, però que ens poden ajudar molt.
Sí, perquè hem de tenir en compte que les carències s'ha de atendre, és una informació que està donant el teu cos, i que això no és... ara em dono compte d'això i ara ja comença a fer tot bé. No, això no va així. Som realistes, no? Llavors, com aprendre a interpretar aquests desitjos, no? Uh-huh. que t'està donant el teu cos, no? Per exemple, si el cos t'està demanant més carn vermella, doncs procura menjar una mica més de peix blau, salvatge, no? Com les sardines, els boquerons, no? amb mètodes de coccions que siguin respectuosos. Si segueixes una dieta vegana, pues, augmenta la quantitat de proteïnes vegetals, més fruits secs, més llegums que pots fer-les com croquetes, hamburgueses, no? Com... Fes-li cas al teu cos, però dona alternatives més saludables, no? Quan parlem de pernilles, embotits, per exemple, això pots fer patés de llegums ficant una miqueta de pebre dolç fumat, no? Que ja dona aquest gust d'embotit, vale? Fruita seca, la salsa de miso, no? El miso, la salsa de soja ecològica, que té aquest sabor fort.
On podem trobar tota aquesta informació? Perquè aquí ja al cap ens comença a pensar en receptes, com podem cuinar. Sí. Donem el nom de la teva pàgina web.
Sí, tant.
Perquè els nostres oients puguin accedir i puguin ser més creatius, sí. a l'hora de cuinar. I cuidar-se el cos i la ment.
I tant. A macrosein.com, vale? Tens un apartat que és un receptari, llavors també tens un blog on jo parlo, escric sempre que puc sobre alimentació, sobre un estil de vida com més equilibrat, i allà vas a trobar moltes recetes i també aquests consells, no?, de que us estic explicant.
D'anar agafant, no? aquests hàbits, no? Sí. És desaprendre, estem tornant a aprendre ara,
sí,
eh?
Sí, sí, és reaprendre, no? Que aquest coneixement ja ho tenim, dintre de nosaltres. El tema és que escoltem, parem per sentir-lo, no? Reflexionar què és el que m'està demanant el meu cos, de quina àrea ve aquest desig, no? Si és un desig emocional, si és un desig realment fisiològic, no? Que tinc gana, i aprendre a interpretar-lo i ser amable, no? No intentar fugir d'allò, no? Afrontar-te allò i dir, mira, doncs, què et puc donar en aquest moment que no em faci mal a posteriori, però que aleshores em satisfà i em fa estar bé en aquest moment.
No sé, els nostres primers sabotejadors, perquè a vegades ens passa, eh? Sabem cuidar molt bé tothom,
però... Ens autosabotegem molt sovint i això no ens ajuda, no? I per això hem de ser sincers, no? Amb nosaltres mateixos, observar què ens està passant, no? I intentar no culpabilitzar-nos, però més bé tratar-nos bé, no? Perquè això sempre et portarà a un lloc més positiu que castigar-te i culpabilitzar-te.
Doncs aquí ho deixem per avui. Si et sembla bé, Alf?
Molt bé.
La propera setmana de què ens parlaràs?
La propera setmana parlem de la respiració.
Ah, l'important.
Sí, de la importància de respirar bé, amb consciència, que a vegades és tan important o més que l'alimentació. Per això ho veurem la setmana vinent.
Doncs moltíssimes gràcies. Aquí estarem,
esperant-te. Gràcies, Glòria. Fins la propera setmana.
Supera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Empoderament femení, amb Maite Issa.
Estimats oients, avui parlarem de conèixer el propi cicle menstrual, no? Aquesta font d'empoderament que a vegades en som absolutament desconeixedors. Maite Issa, benvinguda, com estàs?
Muchas gracias, muy feliz, como siempre, de estar aquí.
Molt important també el tema d'avui, no? La menstruació, que a vegades no sabem el per què, però la podem arribar a rebutjar a la pròpia dona, no? I realment és una font d'empoderament preciosa.
Sí, o sea, yo pienso que cualquier proceso de desarrollo personal de cualquier mujer del mundo tiene que empezar por conocer su ciclo menstrual, porque no puedes desarrollarte si no entiendes que no eres una mujer a lo largo del mes, sino que eres cuatro mujeres. Y si no te entiendes, piensas que estás loca o que eres bipolar, ¿no? Pero realmente es que somos cuatro y que cada energía a lo largo del mes nos trae una sabiduría y un poder que cuando lo sabes eres imparable. Entonces, realmente nuestro ciclo primero empieza, sigue 28 días, como el ciclo lunar. Mira qué bonito, cómo vamos con la naturaleza, ¿no? Y en este ciclo tenemos cuatro arquetipos, cuatro mujeres distintas. Entonces, el primero es justo después de la menstruación, es la doncella. Estás rebosando de energía, alegría, tienes como muchísima energía, tu cuerpo es solo tuyo, porque se llama también la fase de la virgen, porque no puedes embarazarte. Entonces, es una parte de ti que es muy viva, muy hacia la acción, muy en la mente lógica, pensante, esta energía y esta inteligencia más masculina de la que hablábamos en las semanas anteriores, y estás a tope de tu parte lógica y racional.
Más focalizada, podríamos decir.
Súper enfocalizada, y esto hay que usarlo. Si puedes organizar tu trabajo haciendo listas de tareas, empezando proyectos, mucha creatividad.
Es un momento que hemos de aprovechar.
Exacto, es un momento que hay que aprovechar para estar mucho hacia afuera, hasta el crear y hasta el organizar, todo lo que es organizar. Luego seguimos el mes y vamos entrando en la fase ovulatoria, que se llama el arquetipo de la madre, ¿no? Porque ahí nos preparamos para potencialmente ser madres, pero realmente es una energía de abundancia, de amor, de compasión y de empatía hacia los demás. Es un muy buen momento para crear relaciones, para dar a los demás, para cuidarlos, y no solo a los demás, sino que también a proyectos, porque nuestra capacidad creativa no es solo en crear niños, también crear proyectos. Entonces, en estos momentos de la fase ovulatoria es buenísimo nutrir tus proyectos existentes, que puedes haber empezado en la fase de la doncella. Y ahí toda la parte de nutrirlos, hacerlos crecer, es buenísima estar en la fase de la madre. También es mucho hacia los demás. Y luego, y entramos en la fase premenstrual. Y la fase premenstrual me gusta mucho porque se llama la fase de la hechicera, porque las mujeres somos mágicas, ¿no? Y entonces ahí vamos más en el misticismo, porque poquito a poco bajamos la energía hacia afuera, hacia los demás, y regresamos a una energía más hacia adentro.
Hacia la casa, ¿no?
Exacto. Seguramente te ha pasado también estas ganas de pues, estar más en casa, y poquito a poco como que desprecias todas las tareas que son más del mundo terrenal y te interesa más las cosas más espirituales o más estar contigo misma, meditar.
Es de recogimiento, ¿no? Esta casa que hablábamos de la casa del alma.
Estamos preparándonos para el recogimiento que viene en la última fase, efectivamente. Y ahí lo que es muy bueno es ponerle conciencia a todo, que todo se vuelva un pequeño ritual, aunque sea lavar los trastes, pues hazlo con conciencia, porque puedes esta inteligencia del cuerpo de la que hablábamos la semana anterior, esta es una fase muy buena para sentirla, porque estás muy cerca, ya que como tu mente lógica se va acallando, te deja los mensajes del ser y del espíritu llegar más a ti, de manera sin bloqueo tanto del ego, ¿no? Y ahí, pues, sale también la mujer salvaje y te puede ayudar muchísimo a cortar con lo que ya no necesitas.
¿Desde la acción?
No tanto de las de acción. Lo que yo aconsejo es apuntar qué es lo que ya no aguantas. Por ejemplo, este ex que no para de hablar contigo, lo que sea, y lo apuntas. Pero no está en un buen momento para actuar, porque también podemos ser sujetas a...
unas emociones.
A muchas emociones y no saber bien cómo gestionarlas. Uh-huh. Entonces, no es un buen momento para comunicar. Entonces, las intuiciones que te vienen en ese momento, si tienes que cortar con alguien, pues igual espera a la fase de la doncella, cuando estás llena de energía y que tienes el pensamiento más lógico, o a la fase de la madre, que tienes más amor y puedes comunicar con más empatía, ¿no? Uh-huh. Porque si cortas algo en esta fase, pues lo vas a cortar con mucha rabia. No,
y el problema viene después.
Exacto, y luego, bueno, pues... Pero es un muy buen momento para darte cuenta de qué no necesitas en tu vida. Y la última fase, que es la menstruación, es la fase de la anciana. Y entramos en hibernación, en silencio, es la muerte, el vacío. Y realmente... tenemos miedo a la muerte, pero las mujeres estamos muriendo cada mes. Uh-huh. Y una muerte que es muy nutritiva, porque es la muerte de todo lo que te impones todo el mes. Así que realmente hay que dejarse espacio para no hacer nada. Y también es un momento de limpieza, porque la regla realmente no es solo sangre, sino que es limpieza. Han hecho estudios e investigaciones que también hay metales pesados que se liberan con la regla. Ya anteriormente, también es una razón por la que las mujeres vivían más que los hombres, porque tenemos esta capacidad de limpiar. Por ejemplo, limpiar tu piso en este momento te puede venir de ganas así, ¿no? Uh-huh. Y limpiar, bueno, pues todo lo que no necesitas, soltar el ego, soltarlo, todo lo que puedes soltar para renacer el próximo mes. Entonces, realmente, el ciclo menstrual, y de hecho que estés sangrando o no, porque después de la menopausa seguimos con el ciclo.
Aquí quería preguntarte.
Y entonces hay simplemente que seguir los ciclos de la luna. Uh-huh. La fase ovulatoria corresponde a la luna llena, y luego vamos hacia la hechicera y la ancestra, y luego en luna creciente regresamos a la doncella.
Muy importante ser conscientes de esto, ¿eh?
Claro, y muy importante pensar que no es que ya no sangro, entonces no puedo. No, porque tú eres mujer.
Empoderadas.
Exacto,
por dentro.
Exacto, porque entiendes que te puedes organizar y cada parte del mes te trae mucha fuerza.
Maite, dice muchísimas gracias por este viaje al ciclo menstrual como fuente de empoderamiento. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Estimats oients, aquesta setmana ens acompanya Joan Carles Folià. Ell és coach Advanced Life, mestre i escriptor, autor del llibre 21 dies buscant la felicitat. Joan Carles Folià, benvingut a la secció Stop Bullying.
Moltes gràcies per convidar-me.
Contents de tenir-te avui aquí.
Molt content també de ser-hi.
El primer gran fracàs, quin és el primer gran fracàs, Joan Carles?
Doncs aquesta és la gran pregunta que ens fem, no? Doncs perquè cada vegada ens trobem més que aquest primer gran fracàs és aquella situació en què les persones s'adonen de que no poden resoldre, no poden assumir el que la vida els hi va portant. La vida et va llançant coses. Algunes són bones, d'altres són dolentes.
És inevitable.
És inevitable, no? Jo diria que des de ben petits hauríem d'estar acostumats a rebre coses d'èxit, coses bones, positives, i coses de fracàs. El que passa és que aquest primer gran fracàs de vegades ens arriba en un moment on el noi o la noia doncs, ja té una certa edat i ho viuen com un terratrèmol. És a dir, segurament doncs, per aquesta societat del benestar que hem creat, on també hem procurat que els nostres fills i filles estiguin molt protegits, molt salvaguardats de tots els perills que la societat va posant com a entrebanc, i llavors arriba aquest primer gran fracàs que pot ser doncs, que la teva companya, la teva nòvia, que diuen ells, la teva xicota, a tercer d'ESO ha decidit deixar la relació. I per ells això és una cosa insuperable, és una cosa que no poden superar, no estan acostumats a poder-la tirar endavant i a solventar-la.
Podríem dir, potser segur, ara hem d'educar els nostres fills al fracàs?
Segur.
A preparar, segur, no? Petites dosis, és com una vacuna, no?
Segur, perquè tots els pares volem el millor pels nostres fills. Volem que els nostres fills des de petits ho tinguin tot fàcil, tinguin unes grans feines quan siguin grans, guanyis molts diners i siguin feliços. Però és que per aconseguir això, també, com que la vida no serà tot flors i violes, també els hi han de donar petites mostres, i des d'un punt de vista de la graduació, és a dir, quan són petits, petits fracassos, no? Doncs, i no m'agradaria que fracàs i càstig fos el mateix, perquè de vegades hi ha desencisos a la vida que no són càstigs, no? Sinó que senzillament són coses que la vida et porta i tu, doncs, has de tenir la capacitat de dir, això no m'agrada, ho haig de superar i has de continuar vivint.
Podríem dir, Joan Carles, que el fracàs va de la mà de la conquesta?
El fracàs va de la mà de la conquesta, perquè darrere d'un fracàs el que hi ha és una reflexió, hauria d'haver-hi una reflexió, i a veure de quina manera puc superar allò que la vida m'acaba de portar. A veure de quina manera puc superar aquell fracàs i puc continuar trepitjant, caminant a la recerca d'una vida estable, d'una vida amb harmonia.
Des de l'equilibri.
Des de l'equilibri.
Probablement molts dels joves oients, que tenim molts joves que ens escolten al Viure des de l'Essència, dirien, val, però jo m'han sobreprotegit molt. Sí. Joan Carles, donem-los alguna eina que ells puguin anar fent petits canvis per poder sentir-se més segurs i amb l'autoestima?
Primer mirada enrere. Primer retrospecció, primer feedback. És a dir, què ha passat a la meva vida en què jo he arribat en aquest punt i qualsevol cosa, per petita que sigui, m'està semblant difícil de superar. Val? I a partir d'aquí, la bona notícia és que tenim una eina, que és, bueno, tenim un òrgan en el nostre cos que es diu cervell, i aquest cervell és molt potent. I com qualsevol múscul, qualsevol òrgan del nostre cos, es pot educar. I per tant, si jo el que li estic llançant contínuament al meu cervell són pensaments positius, el que estic fent, això és química pura, que estic fent és que vaig també llançant...
Reprogramant, no?
A través de les hormones, no és cap secret, això, a través de les hormones, que poden ser endorfines, i això el que va fent és que anem construint un pensament optimista i positiu.
La plasticitat.
Correcte, el cervell és molt plàstic. Si el que fem, contràriament, és que el que volem és donar-li a tot el que m'està passant una visió negativa, una visió, doncs, de que no puc superar-ho, el que fem és que també a través de les hormones, amb cortisol i d'altres, doncs el que estem fent és bloquejar aquest cervell, no? I aquesta plasticitat que aquesta millora que volem aconseguir la tenim totalment bloquejada.
Aleshores, la importància del pensar en positiu, som el que pensem de nosaltres mateixos.
I tant, això que ho aprenguin els joves i també ho han d'aprendre els adults.
Per favor, i tant.
Això ho ha d'aprendre tothom.
Jo dic que hem de desaprendre per tornar a aprendre, no? I un altre punt, hem vingut aquí a la vida, ningú s'escapa de les seves lliçons de vida.
Ningú, tothom passa per moments complicats, tothom té les seves problemàtiques. Jo penso que la diferència està en com afrontem això, en la manera, en l'actitud amb què afrontem els problemes.
Joan Carles Folià, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. La propera setmana parlarem dels quatre canals.
Sí.
Ho deixem a l'aire?
Ho deixem a l'aire, la setmana que ve ho enllestim.
Doncs moltíssimes gràcies, bona setmana.
A tu, vinga, a vosaltres.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Economia sostenible, amb Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Malé, benvingut al Viure.
Hola de nou, Pere.
Avui parlarem de la banca i del poder del diner, no? Hem d'anar creant camí cap a una economia més humana en la que no perpetui aquest model actual que realment ens està fent tant de mal. Què hi ha al darrere de tot això, Joan?
Sí, mira, fa unes setmanes parlàvem de l'estalvi i de la inversió, no? Però la major part de gent no fa inversions particularment, porta els seus diners al banc i encarrega al banc que faci les inversions. Però ara ve el curiós. Jo ara ja porto, crec que són 42 anys vinculat al món financer, al món de la banca. Mai cap client m'ha preguntat, ni a mi, ni a cap persona que jo conegui de banca, si et porto els meus estalvis, què fareu amb ells? Amb què els invertireu? Mira que és important, com quan busques una escola pel teu, fill, busques una escola i dius, escolta, i aquí com els eduquen? I en funció de lo que, si coincideix amb els teus ideals, amb la teva manera de veure el món, deixes el fill o no. Amb els diners no. Quan em pagaràs? I deixem els nostres diners al banc i ja mai més preguntem res, com tal ens doni una bona rentabilitat. Home, també mirem que siguis segur. Els bancs van néixer al Renaixement, sobretot van néixer dos models de banc, els italians i els holandesos, però sobretot van néixer per donar seguretat a la gent. Els diners a casa me'ls poden robar, els porto al banc. També els bancs van descobrir que aquells diners la gent no els anava a buscar, els podien fer servir per financiar projectes, amb la qual guanyarien uns diners, una part d'aquests diners els donarien al client, i també et dona liquidesa, és a dir, els tinc al banc, però si em fan falta, vaig i me'ls dono. Se'n diu liquidesa, això, no? Els bancs aportaven seguretat, que això també ha canviat molt, perquè has vist que la major part de bancs i caixes han desaparegut, per tant, el de la seguretat, ara ja ni això, que aquest és un altre tema, doncs haurien de dir, o sigui, els bancs, quan van bé, guanyen, i quan fallen, pagat amb diners públics. Algun dia algú m'ho haurà d'explicar, perquè no ho entenc, però, bueno, seguim amb el nostre.
Sí.
Donaven seguretat, donaven rentabilitat i donaven liquidesa. Però la quarta pregunta és de dir, bueno, però els meus diners, mentre jo no els faig servir, en qui serviran? A qui serveixen els meus diners? Perquè, clar, un dia potser descobreixes que tu ets una persona pacifista, que estàs en contra de les armes i de la guerra, i descobreixes que els teus estalvis estan financiant una empresa que fabrica armament. O tu ets un ecologista militant i els teus diners estan financiant una empresa que treballa amb transgènics o amb productes químics que està contaminant, o ets una persona que defenses els drets humans i els teus diners estan financiant empreses que no respecten els drets humans, que humilien a la dona, que la maltracten, que fan maltracte infantil. Llavors, no saps a qui serveixen els teus diners. I això no pot ser.
La importància de la banca ètica.
Clar, llavors, hi hem donat tots els nostres diners als bancs i hem oblidat, sempre diem, els diners, qui té diners té poder. Hem deixat el nostre poder als bancs i no els hem demanat res a canvi. Un regalet. Per això ens han distret, mira, et regalaré una coberteria, una vaixella.
Ens entretenen,
Ens entretenen, donaré un 3% de rendibilitat. Ja, però què faràs dels meus diners? Perquè jo no puc permetre segons què. Jo he de dir, amb els meus diners, segons què, no ho permetré. Per això la importància de la banca ètica, aquest concepte tan provocador, un nom que molta gent els molesta, que home, sembla que diguis que si aquesta banca és ètica, que l'altra banca no és ètica, bueno, cadascú el sabrà. Però per què una gent que posa l'etiqueta de banca ètica? Perquè els bancs no tenen diners, gestionen els nostres diners. Els diners són dels clients. Per tant, els clients tenen el dret i la responsabilitat de saber què se'n farà. Per tant, els bancs haurien de dir amb quin tipus d'empreses invertirem i amb quins no, i explicar el per què. I segon, ser transparents. Una banca se li diu ètica quan defineix criteris ètics a l'hora d'invertir. Dir, mira, invertirem en aquest tipus de projectes. Per exemple, jo vaig estar durant 10 anys a Trio Dos Bancs, el referent a Europa en banca ètica. Dèiem, invertirem en agricultura, però no en tota, amb la que sigui ecològica, perquè la que posa pesticides, fertilitzants i transgènics és pa per avui, fam per demà. Aquesta no, la que destrueix el medi ambient. Invertirem en energies renovables, no en energia nuclear. Invertirem, i es va explicant el per què, invertirem en coses que portin valor a la cultura. I no invertirem en tal. I transparents, fins l'últim cèntim s'explica als clients, està a la pàgina web i en una revista, quines empreses estem financiant. Perquè si ens equivoquem, el client ho pugui dir. Això tan senzill, criteris d'inversió ètics i transparència fa que la gent ens hagi posat el nom de banca ètica. Hi ha gent que diu, però una banca pot ser ètica? Dic, no, perdona, la pregunta no és aquesta. Pot ser que tu permetis que la teva banca no ho sigui i segueixis portant els diners? Perquè tothom critica els bancs i els banquers, però hi seguim portant els diners. Després de totes les crisis que hi ha hagut, la gent no s'ha plantejat fer aquest canvi. Llavors, el diner pot canviar el món, però si s'utilitza de manera conscient i positiva. El concepte de la banca ètica, que ara l'estic estenent per tot Llatinoamèrica, perquè aquí ja va funcionant, Llatinoamèrica és un país de grans diferències, el concepte de banca ètica és un concepte revolucionari perquè ajuda que el diner es redistribueixi d'una altra manera, que no hi hagi aquesta acumulació per part d'uns quants, que grans projectes no poden sortir endavant, sinó que el diner circuli com l'aigua a la naturalesa, o la sang al cos, que flueixi, que generi vida, però depèn de nosaltres. Nosaltres hem de dir, amb els meus diners això no ho permetré, jo vull que els meus diners, mentre jo no els faig servir, siguin útils als altres.
Està al nostre abast a que el món canviï, a fer un gir a la importància de la banca ètica. Joan Antoni Melé ens està donant molts ingredients perquè parem, perquè pensem, perquè escoltem aquest programa en el que ens està donant una informació que realment hem de parar i escoltar-lo, no?
Que siguem lliures, decidim... Però per ser lliure has de conèixer la veritat. Has de decidir amb consciència. Lliure no es fa el que em dóna la gana, sinó... Cada acte que faré, quines conseqüències tindrà? Si porto els diners al banc i no sé el que em fan, no sóc lliure. Sóc una titella, un ninot, i no ho puc permetre.
A vegades ens pensem que som molt lliures i la veritat és que res més lluny de la realitat.
Ens manipulen massa fàcilment. Per això jo proposo posar consciència per poder ser lliures i creatius.
Joan Antoni Belé, moltíssimes gràcies.
Vosaltres, seguirem parlant.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Una Una setmana més aquí amb la nostra companya i col·laboradora Sílvia Ferrer Dalmau parlant de bioconstrucció. Què tal, com estàs, Sílvia?
Molt bé.
Contents de tenir-te?
Moltes, moltes ganes d'estar aquí.
Amb ganes d'anar arreglant casa nostra, anar posant aquesta consciència. Avui parlem de l'eficiència energètica, no? Com podem abrigar casa nostra? Com la podem abrigar? Com la podem cuidar?
I per què hem d'abrigar casa nostra, no? Més que res, perquè la construcció dels darrers anys fa que els nostres edificis siguin molt lleugers. Uh-huh. I molt lleugers me refereixo a que no permeten un confort interior adient. Ara es parla molt de la pobresa energètica, no? És una notícia. També la nostra societat, per sort, sempre s'ha d'obrir des d'un punt, i en aquest punt de l'eficiència energètica és el punt on hem començat a parlar de tot el tema de la bioconstrucció, no? És el petit despertar des de l'eficiència energètica. Aquesta consciència, sobretot, que ve donada per no fer un malversament de les energies, no? Una casa ben abrigada ens permetrà tant a l'estiu consumir menys aire condicionat i a l'hivern, sobretot, consumir menys calefacció. I alhora, una casa ben abrigada segur que tindrà molts menys problemes. Un dels problemes greus que hi ha en moltes cases és la falta de ventilació, això ho hem parlat. Si va associat amb una manca d'aïllament, es poden produir molts problemes de condensacions. Les condensacions el que produeixen, sobretot, és l'emanació de molts fongs i espores, i això és una gran problemàtica dins d'una casa. Sobretot afecta el tema respiratori, al·lèrgies, i això no ens interessa per res.
La importància de que el sol és la millor calefacció?
El sol, evidentment, ja ho hem parlat.
Font és la de vida.
Font de vida, de salut, on entra el sol tampoc entra la malaltia, i on entra el sol segurament no entra tanta calefacció. No? Si no entra tanta calefacció, no tindrem que encendre tant el botonet de la climatització artificial. Ens permetrà segurament utilitzar una calefacció com una petita llar de foc, vale? I sempre serà més saludable. Mira, una de les coses que vull que quedi molt clar és que el sol ens escalfa per radiació. Mal? Uh-huh. Llavors, la millor calefacció dins de les nostres cases serà aquella calefacció que també ens faci, el calor ens arribi per radiació, que no té res a veure amb el tipus de calor que ens arriba per la convenció dels aires acondicionats. Mal? Una calefacció saludable, a la bioconstrucció diem que ens agrada imitar la natura. Llavors, sempre posem com a exemple la natura de referència, i el sol és la nostra calefacció. Doncs imitem el que fa la natura, com ens escalfa els nostres cossos.
Com ens abriga. Eh?
Com ens abriga, no? I llavors, també és molt, una curiositat, no? També és molt important que a la natura, no? Tu quan vas passejant pel bosc o per la ciutat, passem llocs d'ombra, llocs de sol, no sempre estem a una temperatura estàndard. Això és un altre paràmetre interessant a tenir en compte, no? Que no cal afectem les nostres cases sempre a la mateixa temperatura, perquè és molt, molt interessant per el tema del nostre sistema, per cultivar el nostre sistema immunològic, que a casa nostra no hi hagi una temperatura permanent estàndard, no? Igual, sinó que juguem sempre amb el que juga la natura, no? I el que ens està revelant la natura, amb aquests jocs i contrastos. No?
Que bonic el fet aquest d'apropar-nos a la natura des d'aquí. És ben cert, no? Volem tenir-ho tot tan controlat. Tota la casa està escalfada, tota està calent. Sentim, apropem-nos als orígens.
A mi és una de les coses que em va captivar de la bioconstrucció, sobretot, no? Aquest posar com a referent sempre, no? El tema de la natura, perquè d'alguna manera hem perdut aquesta connexió, no?, amb la natura, i ella ens està donant tota la saviesa i totes les respostes.
El que estem fent és una recerca als nostres orígens. El tema de les energies renovables...
Sí, i això és una altra, no? Si d'alguna manera aquesta energia, ja estem dient, no? Aprofitem el sol com a energia renovable, no? Evitarem l'utilització d'altres recursos, no? Que actualment estan provocant inclús impactes a nivell social, no? Les guerres, o sigui, a casa nostra, per exemple, sempre diem, no? Per què no aprofitem tot el sol que tenim per treballar tot el tema tècnic o tecnològic que tenim a casa, no? Mira, ara m'ha sortit del tema de cuinar, no? I avui potser ens anem una mica de la branca, però és molt important, no?, també prendre consciència de totes aquelles energies d'on venen. El sol el tenim i el volem quan volem, però el gas, per exemple, està provocant moltes guerres en altres països, i sempre m'agrada com obrir aquest punt de consciència, no? Uh-huh. Respecte a la societat, de que el gas sempre sembla el més fàcil perquè ho tenim a mà, les calderes de gas, però per què no ho posem... M'agrada posar-ho en dubte.
Parem-nos a pensar. no ho donem tot per fet, no?
Exacte.
No fem malversament de les energies i posem consciència de tot el que ens envolta. Moltes gràcies, Sílvia. Alguna cosa més t'havia quedat per dir?
No, ja està. Sí, sí.
La setmana propera més parlarem de la il·luminació. Sí?
Sí, exacte.
I continuem posant ordre a casa nostra. Vale. Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Doctor Camilo Botero, bienvenido al Viure des de l'essència, a la seva secció de medicina.
Gràcies, Gloria.
Contents de tenir-lo una setmana més aquí amb nosaltres. Avui ens parla de l'alimentació i el càncer, no? Realment, existeixen aliments protectors al càncer? Quins són?
Sí, primero hablar de alimentos pues prácticamente inductores como de cáncer. Y esto tiene pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hablado o incluido recientemente la industria cárnica como un factor de riesgo. También se ha hablado de los alimentos o de la presencia de los pesticidas en los alimentos que actúan como disruptores hormonales, quiere decir que se comportan como una hormona, sustituyen una hormona dentro del organismo y amplifican su función. Y esto pues es algo que es muy habitual en nuestra alimentación cotidiana, porque hay mucha presencia de pesticidas en los alimentos. Y también los alimentos, también se ha hecho referencia a los alimentos muy ricos en grasas. Hace poco pues se habló mucho del aceite de palma, de ciertos tipos de grasas que también pueden estar implicadas en el desarrollo de cáncer. Pero debemos decir que ningún factor por sí mismo de manera aislada puede llegar a conducir cáncer, excepto en el tabaco, que es la única sustancia probada cancerígena. Todos estos otros que estamos hablando de los alimentos pueden ser unos factores dentro de un proceso complejo de causas que pueden dar cáncer. Así que un alimento por sí mismo que pueda dar cáncer o un alimento por sí mismo que nos pueda proteger del cáncer tampoco, porque es una misión no tan simple, es más complejo. Hay alimentos que pueden tener factores protectores, por supuesto.
Però quin se'ts podria recomanar?
Jo recomanaria pues, una alimentació sempre molt de temporada i sobretot de productes locals i, en la majoria de les vegades, si pot ser possible, de un cultivos no intensivos, de pequeños cultivos de agricultores i, si pot ser, aún más refinando la exigència, pues, que si són procedentes d'agricultura ecològica.
Perquè ja no el tenim aquí, perquè si no podríem convidar el company Alf Mota, que ens parla de cuina terapèutica, cuina des de l'essència.
Això també és molt important, com ho prepares, com ho transformes els aliments.
Com els cuines, eh? Doctor Camilo Botero, aliments que protegeixen el càncer. De fet, també parlem d'una nutrició que no tothom necessita el mateix tipus d'aliment, no? A vegades hi ha persones que... Una nutrició, podem dir, més balancejada, més en equilibri de pena com està cada persona?
Sí, actualment hi ha mucho conocimiento y sobre nutrición, sobre alimentación, hay muchas tendencias, muchas modas, muchísimos productos alimentarios a disposición, es una industria bastante desarrollada y de la población pues va adquiriendo la sociedad un nivel de conciencia cada vez más alto a nivel de la alimentación.
Però hi ha una cosa, segur que hi ha alguns aliments molt apropiats quan una persona, el seu sistema immunològic li ha baixat, està patint un càncer i s'està tractant. Hi ha uns aliments molt importants de tenir en compte a la seva dieta?
Bueno, son los alimentos los que siempre sean los alimentos que tengan más biodisponibilidad de vitaminas. O sea, es muy importante la procedencia del cultivo del alimento. Porque, por ejemplo, en lo ecológico, los tiempos de producción son más prolongados y el alimento, por ejemplo, una zanahoria puede alcanzar niveles más altos en cantidad y calidad de esta vitamina A que puede ejercer un efecto protector, y así también con otros frutos rojos. Por ejemplo, si son de cultura intensiva, de agricultura intensiva, pues son producidos de una manera extraordinariamente rápida, no tienen tiempo de producir una calidad a nivel de sus nutrientes básicos. Esta desnutrición crónica que puede introducir una alimentación de baja calidad, entonces es lo que nos puede generar deficiencias dentro del organismo de pequeños nutrientes, lo que se llaman los oligoelementos, que son muy necesarios para la actividad enzimática dentro de las células y mantener como un autocontrol a nivel del crecimiento celular. Todo esto depende de una micronutrición. Y estos microelementos, que no son ni las calorías, ni tampoco son las proteínas, ni los carbohidratos, sino las grasas, sino los microelementos que están dentro de los alimentos, tienen que ver mucho con la calidad y del alimento y la disponibilidad que tengan para el organismo. Entonces tiene mucho que ver la procedencia del cultivo de la alimentación que estamos tomando.
Així fem realment el ressò, no?, de la importància del menjar ecològic, el saber a on comprem, que no a vegades ens pensem, no, és que és més car, no, però és qualitat. Sí. Anem a la qualitat.
Correcto. Aquí también vale la pena hablar de lo que es la biodinámica, que es un paso más allá de lo ecológico. Y que en Cataluña hay bastantes cultivos biodinámicos. Por el desconocimiento de ellos, pues prácticamente se exportan la mayoría hacia Europa Central, que hay una gran consciencia del mercado del producto biodinámico.
En farem ressò més endavant també aquí el programa, perquè realment és un tema molt interessant. Sí. Doctor Camilo Botero, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres.
Muy bien, Gloria.
Ens veiem
gràcies
la propera setmana.
Muy bien, de acuerdo.
Doctor Camilo Botero, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres.
Muy bien, Gloria.
Ens veiem
gràcies
la propera setmana.
Muy bien, de acuerdo.
Gràcies, a reveure.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge, molt bones, què tal, com està?
Muy bien, muy buena semana.
Bona setmana, moltes eines, sí. Amb canvis importants a les persones, que bonic.
Vamos avanzando, vamos avanzando, ¿verdad? Semana tras semana, ¿eh? Vamos viendo
una
cosas
meravella.
Diferentes, pero con una misma perspectiva, que es lo que intentamos, ¿verdad?
I avui parlarem del turisme espiritual, ¿no? És allò sí. que en un moment determinat ens pot ajudar a despertar, però no podem perdre de vista que hem d'anar al nucli inicial.
Sí.
Parles d'una manera del turisme rural que penso que és important.
Espiritual.
El turisme espiritual. És important comunicar-ho avui aquí al programa.
Yo creo que sí, que es muy importante, pues porque estamos cada vez todos, por fortuna, con una demanda mayor, la sociedad una demanda mayor de búsqueda profunda interna. Y también, por fortuna, pues hay muchas voces que cada uno pues muestra o explica ese camino de encuentro interno, pues de formas distintas, diversas, y esto está muy bien, es necesario que así sea, porque todo el mundo tiene que encontrar cabida y cobijo en alguna forma de hacer un trabajo. Entonces yo diría que esta multiplicidad de opciones, que también hay que ver que está deformada por una sociedad de consumo, ¿eh? que tiende a convertir todo en un producto, y con esto está pasando, también hay que alertar al respecto, es decir, que se han de vender libros, se han de... se han de desarrollar negocios, etcétera, etcétera, y con lo cual, claro, todo tiende a extenderse a veces en exceso, ¿no? Pero digamos que desde un punto de vista, pues, de ofrecer, está muy bien que las personas tengan ante sí, que ahora está esta posibilidad, un abanico de opciones para que uno pueda inicialmente acercarse. Yo creo que en el inicio está bien que uno conozca diversidad hasta que encuentra aquello que uno considera que le muestra un camino de trabajo.
Però hi ha un punt important que m'agrada molt que vostè comenta, que diu que tot el que no s'impliqui a la nostra vida quotidiana està lluny de l'evolució del ser. O sigui, podem sí. anar a l'Índia, podem fer un reser, podem estar durant un temps determinat allunyats de la nostra vida sí. quotidiana, però la importancia es portarlo en el nuestro día a día, ¿no?
Yo esto, Gloria, me he cansado de verlo, porque tú sabes que yo empecé muy joven en esto. pues mira, era un adolescente en el año 70 y tantos, con lo cual he visto y he pasado por la marea de los años 80, de los años 90, de los viajes a India, de los grandes gurús y de las grandes historias y aventuras y tal, y he visto la gran trampa también de todo esto, ¿verdad? Porque veo a quién realmente ha habido una maduración y ha habido un adentramiento en una verdadera sabiduría y quién ha estado pues de turismo. Y hay mucho turista, mucho, mucho turista. Y el turista es aquel que efectivamente no tiene un compromiso profundo, que no es con una línea particular de trabajo, es un compromiso profundo con él. Hay mucha gente que le cuesta ir más allá de su mente. La mente se entretiene. Ahora me lo explican esto de una manera. Ahora hago un poco de budismo zen. Luego he hecho también. Hay gente que ha hecho de todo, créeme. Hay gente que ha hecho de todo. Ha pasado por todas las tradiciones.
Es decir, la acumulación
danzas
de conocimiento.
Danzas derviches, constelaciones familiares. Y se encuentran, además, orgullosísimos de eso. Es decir, y han estado siguiendo líneas hinduistas y a la par han hecho cristianismo ortodoxo y después han hecho no sé qué. Y ha hecho de todo.
Tot és correcte, però podríem dir, és important que al final no perdem de vista de qui som nosaltres.
És que jo me gustaría exacto hacer entender que el ir de una cosa a otra no es saludable. Que al principio uno vea el panorama, pero luego una vez que uno inicia un trabajo, tiene que trabajar a fondo, porque cada línea tiene una manera de llegar a ese despertar. No se puede juguetear, pasar de una línea
importante
a otra.
Importante tenerlo en cuenta.
Porque esto lo que está significando, Gloria, es que las personas están en su mente. Y cuando una cosa ya le parece que la conocen, ya se han cansado y van a otra. Es como un niño que abre los juguetes pero no juega con ninguno. No, no. Aquí, una vez que tú dices, esto conecta conmigo, a fondo. Y por supuesto que vas a pasar por momentos desérticos, por momentos áridos, por momentos en el que estás cansado. Pero esto es como todo en la vida.
Pero aquí al trabajo.
Claro, el trabajo es ese. Claro, si cuando hay resistencias ya me canso y como hay otra opción y como hay otra cosa, y la gente busca atajos, caminos, y no existen los atajos. O sea, hay gente que aún está con la mentalidad mágica. Me encanta también decir esto. No existe eso. No existe un camino mágico en el que yo vaya a encontrar a alguien que, oh, y lo miro y me ilumino, oh, me va a caer un rayo. Hay un trabajo riguroso, cotidiano, que tiene que ver, efectivamente, como tú dices, con nuestras vidas concretas, no con huidas, no con irme a no sé dónde, no con escapar del mundo en el que estoy. Estoy aquí porque estoy aquí y tiene un gran sentido dónde estamos. Y es de aquí donde hemos de despertar, donde estamos, no fuera de donde estamos. Y eso requiere un compromiso. Yo siempre digo una cosa, Gloria, todo lo que no hagas a muerte, mejor que no lo hagas. Es decir, yo soy de compromisos profundos y muy partidario de un compromiso profundo. Lo cual no quiere decir que te ates. Comprometerse no significa atarse. ¿Eh? Pero sí que hay un compromiso de entrega total con aquello. No se puede juguetear.
A mi m'agrada dir el fet d'anar des de l'excel·lència, fer les coses el millor que sabem, no? Perquè la vida, el camí del despertar és un camí que des de lo persistent hem de ser persistents i que només des del treball diari, del dia a dia, podem veure canvis. No podem pretendre.
Absolutament.
No hi ha vareta màgica.
No hay vareta mágica y yo he tenido la fortuna y tengo la fortuna de ver ese cambio real en las personas, pero es un cambio que se produce con un trabajo diario. ¿Eh? La gota que va dando, horadando la piedra. Eso, ese es.
Antonio Jorge Larruy, moltíssimes gràcies. Continuarem gràcies dia a dia treballant.
Gota a gota.
Fins la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí, al Viure des de l'essència. Que tinguin una bona setmana. Gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93-409-2777, 93-409-2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.